cançons, que són evidentment de museografia, si no hauríem de tenir-ho amb la nevera posada, en temps ben anteriors. Això del gel és una cosa que ve de lluny i que mou territoris molt amplis. Avui ho parlem des del camp de la historiografia i és un terreny que en el camp dels estudis arqueològics hi ha hagut també molta feina. En el camp dels estudis arqueològics hi ha hagut també molta feina feta, però no només en aquesta, sinó que si vostès van, per exemple, i miren totes les preocupacions dels geògrafs al llarg del temps, jo recordo quan estudiàvem que era un dels clàssics en aquells moments, dels temps de Joan Vilà Valentí i el doctor Horacio Capel, doncs el plantejament que feien doncs, de tot el comerç del glaç a tot aquest llevant de la Mediterrània. Un tema doncs d'ampli espectre per al qual hem demanat que vingui el doctor Jaume Dantí, que és el catedràtic d'història, és catedràtic d'història moderna a la Universitat de Barcelona, que té una àmplia línia de treball tant sobre el món rural com el món urbà a la Catalunya moderna, que doncs pel que fa al món urbà va publicar no fa massa les xarxes urbanes a la Catalunya del segle XVI i XVII, tema clau doncs, aquest any que ve, que tant parlarem d'aquell convuls inici del segle XVIII, tan dur i tan terrible, i en el qual doncs, es van portant nous treballs doncs, des de fa temps, que també ha treballat diguem-ne en el camp més pròpiament de Barcelona, en el camp de la hisenda municipal, en el camp doncs, de com estava construïda la relació entre la hisenda i polític del Consell de Cent, que ha treballat també en els paisatges històrics i que enmig de tot això hi té aquesta preocupació pels pous de glaç en general i el Vallès Oriental en particular. Potser perquè és fill de Santa Eulàlia de Ronçana i per tant ho coneix prou bé. Potser també perquè d'alguna manera, com saben vostès, pel Vallès doncs, aquest comerç del glaç, si no ho tinc mal entès, va ser una opció de molt llarga durada, que venia d'abans i va anar més enllà del segle XVIII. Però aquí ja entraria en temes que no em pertoca d'entrar, perquè per això hem demanat al doctor Dantí que ens faci aquesta conferència, que li agraïm molt. Endavant.
I bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació que m'han fet des del museu de Barcelona de ser aquesta tarda entre tots vostès i per descomptat agrair les amables paraules de presentació del senyor Joan Roca que de fet diguem-ne són una mica més enllà del que probablement pertoca i això només es pot adduir a la bona amistat que ens uneix de fa molt temps, però en qualsevol cas és d'agrair. En tot cas procuraré no decebre les expectatives que en aquí s'han apuntat i això és el que més aviat ara em fa una mica de por que pogués arribar a ser. L'arribada del gel a Barcelona i els seus usos en aquests segles XVI-XVIII de fet és un tema que, com bé s'ha dit, doncs, ja fa algunes dècades que efectivament ha mogut l'atenció d'estudiosos i d'àmbits de la recerca i de l'estudi distints. Però així i tot jo m'atreviria a dir que per la importància que aquest tema va tenir, encara aquesta tensió ha estat poca. És a dir, hi ha molt per fer encara, queden molts buits en un tema tan important, o que em sembla que és prou important, com en tot cas intentaré doncs, explicar en aquests propers, minuts. Dic que em sembla que podria haver tingut o que convindria que tingués encara més atenció perquè, de fet, entorn d'aquesta activitat de la producció, la comercialització i l'ús i consum d'aquest teneu o d'aquest glaç, de fet, diguem-ne que es poden, ens hi podem aproximar des de vessants distintes, és a dir, que hi ha un element de caràcter evidentment cultural, el fet de pensar que això pot ser aquest ús, aquesta utilitat del glaç o de la neu pot ser un element bo o no per la població, per Sens dubte que hi ha una vessant econòmica molt important en aquesta activitat, aquesta és una de les qüestions que més o menys ja també s'han estudiat. Veurem com les implicacions socials entorn de tot aquest món de la neu i el glaç eren absolutament diverses de qualsevol dels grups socials de l'època, per tant, diguem-ne que hi ha una vinculació des d'una o altra perspectiva de, podríem dir, de qualsevol sector social, i encara no podem oblidar, com veurem d'aquí un moment, que l'ús del fred esdevindrà un element terapèutic, per tant, en l'àmbit de la medicina, molt i molt important. Per tant, doncs, són diversos els camps en els que, d'alguna forma, diguem-ne que es podria treballar aquesta presència de la neu o del glaç a les nostres societats i, en concret, al nostre país i a Barcelona en particular. Per altre cantó, també és un tema que penso que té un interès significatiu en la mesura que, evidentment, interrelaciona el món rural i el món urbà. Abans Joan Roca comentava doncs, algunes qüestions que he fet en aquesta relació món rural i món urbà, aquestes xarxes urbanes, doncs bé, en aquesta creació de xarxes, si hi ha un element que contribueix en aquesta necessitat d'aquesta xarxa, sens dubte, que és el comerç i el consum del glaç. Evidentment, aquest glaç o aquesta neu no sortia de Barcelona, sinó que provenia d'uns indrets de vegades prou allunyats. Per tant, aquesta interrelació és molt i molt important. Si més no, en el període en què el consum de la neu o el glaç esdevé un consum generalitzat, es fa popular. I aquest període és entre el segle XVI i el segle XIX. Bé, després es continuarà utilitzant, evidentment, el glaç, però ja serà un glaç industrialitzat, com veurem cap al final. Darrerament hi ha hagut, efectivament, més atenció sobre aquest tema i aquesta atenció s'ha produït tant, o s'ha focalitzat tant en l'àmbit del que en podríem dir la producció, és a dir, aquesta indústria, aquesta antiga indústria del glaç, com també i molt especialment l'atenció a les àrees de producció, és a dir, aquestes zones rurals, efectivament, en les quals la dedicació a la producció del glaç o de la neu, a la conservació, esdevé, diguem-ne, una part significativa d'un ingrés econòmic, una dedicació d'una part del temps en això que anomenem la pluriactivitat. És a dir, no es pot viure, no podíem viure exclusivament de la producció agrícola o de la producció ramadera la dedicació al glaç esdevenia un ingrés complementari prou significatiu, per tant una importància a l'hora d'analitzar aquestes àrees de producció i encara en tercer lloc també des d'aquesta perspectiva de les àrees on es produeix, l'atenció s'ha focalitzat en el que podríem dir l'element patrimonial, és a dir, encara podem trobar escampats pel territori una quantitat significativa de pous de glaç o de neu. I per tant, diguem-ne, aquesta preocupació pel patrimoni, que no és tota la que hauria de ser, però que també és veritat que cada cop és una mica més, doncs això ha fet que hi hagi aquesta atenció i que hi hagin publicacions d'una comarca, d'una altra, d'una població o del pou de neu de tal lloc o de tal altre. Per tant, d'una banda, diguem-ne, més atenció des d'aquesta perspectiva de la producció i també des de l'altra perspectiva del que en podríem dir el comerç del glaç i la neu a la ciutat. I aquest és un element que s'ha treballat darrerament i que podríem dir que s'ha avançat considerablement en el seu coneixement. Fins i tot hi ha una expressió que s'ha convertit, diguem-ne, una expressió comuna, que és l'economia del fred. Bé, l'economia del fred en el sentit de l'ús dels elements del fred dins de l'àmbit econòmic, en el cas en aquest context. Abans d'entrar en el que serà pròpiament l'estructura una mica d'aquesta exposició, potser un premi terminològic. parlem de neu o parlem de glaç. Vostès hauran vist que jo vaig utilitzant una cosa i l'altra, glaç o gel, hauríem de dir si fa o no fa. Bé, la veritat és que sovint la documentació utilitza indistintament un terme o un altre. L'arrendament de la neu i el glaç, l'arrendament de la neu i el gel, molt sovint. Per tant, no es diferenciava, i tant que es diferenciava, evidentment estem parlant de dos productes distints. Inicialment seria la neu, i per tant, diguem-ne, allò que s'utilitzava i l'expressió més antiga que ens trobem a la documentació és la neu. Però, com és perfectament comprensible, la dificultat de poder disposar d'aquest producte era important, perquè molt sovint aquesta neu s'havia d'anar a buscar en indrets prou allunyats dels nuclis urbans, que és on es consumia d'una manera preferencial. Per tant, un problema, evidentment, de transport. Però, al mateix temps, també, la neu, com és lògic, doncs, la seva disponibilitat no era tota la necessària quan aquest consum esdevé un consum molt majoritari. Per tant, cal assegurar que més enllà que nevi més o que nevi menys, si de fred en fa, puguem aconseguir també el glaç, que pot fer una funció similar a la que faria la neu. Per tant, si inicialment parlaríem gairebé en exclusiva de neu, fins i tot algú diu que si hi ha neu que no portin glaç, però en tot cas molt aviat el que ens trobarem és que indistintament és l'una i l'altra, i a mesura que avancem, sobretot en el segle XVIII, doncs ja molt sovint parlarem sobretot de glaç més que no pas de neu, tot i que la neu també continuaria sent-hi present. En aquest sentit, és oportú recordar que entre finals del segle XV i finals del segle XVIII, i més d'una manera més intensa entre finals del segle XVI i mitjan segle XVIII, estem en el que s'ha vingut a anomenar una petita edat de gel. Una petita edat de gel, una petita, diguem-ne, glaciació, entre cometes, s'entengui bé. És a dir, hi ha un canvi climàtic, una reducció lleugera de la temperatura, però el que queda clar és que, entre altres conseqüències d'aquesta lleugera baixada de la temperatura, hi ha més nevades, hi ha més dies de glaçada, com també més oscil·lació de pluges molt intenses, sequeres molt intenses, que és el que provoca, de fet, el conjunt aquest canvi climàtic. Bé, aquesta petita edat del gel, que, com dic, aniria de finals del XV a començament del XIX, però molt especialment finals del segle XVII, mitjan segle XVIII, perdó, finals del segle XVI, mitjan segle XVIII, justament s'escau en el moment en què el consum de la neu i del glaç es generalitza. Per tant, dit d'una altra manera, és més fàcil o serà més fàcil disposar d'aquest producte, que cada cop hi haurà més demanda, i a la inversa, quan arribem a mitjan segle XIX, aquell consum que ja era important, era molt generalitzat i de més, resulta ser que hi ha menys dies de nevada, hi ha menys dies de glaçada, i per tant hi ha alguns problemes per omplir aquells pous que abans no hi havia cap problema amb omplir. Bé, això succeirà a mitjan segle XIX i no serà estrany, entre moltes altres raons, evidentment el canvi tècnic i l'avenç científic, que permetrà que les darreries del segle XIX, o l'últim quart del segle XIX, doncs comenci la producció industrialitzada del glaç. Bé, ens situem doncs en aquest context, i en aquest context organitzaré una mica la intervenció en cinc apartats. Un primer, que seria l'ús pròpiament, l'ús de la neu i el gel. Un segon apartat, que serà el dedicat a la procedència i a la producció d'aquest gel i aquesta neu. Un tercer apartat, que seria la neu i el gel a Barcelona, és a dir, ja l'hem produït, la transportem, i què passa a Barcelona amb aquest producte. Un apartat quart, que podríem dir, del pou a la fàbrica, i ja l'acabament d'aquest procés, i un darrer apartat a la manera de conclusió, que seria la relació entre el comerç de la neu i el glaç i l'ascens social. Veurem com entorn d'aquesta activitat hi ha també un factor que contribueix a l'ascens social de determinats sectors. Comencem doncs per aquesta primera part de l'ús de la neu o el gel. M'ha semblat escaient fer aquesta cita de Pere Gil, abans se'ns deia els primers preocupats o atents a aquesta qüestió són els geògrafs. Doncs ja que parlem de geògrafs, anem una mica més endarrere del doctor Milà i del doctor Capel i ens anem al Pere Gil. Pere Gil, el 1600, fa aquesta primera geografia de Catalunya, diu, seguida del llibre primer de la història catalana, en la qual se tracta d'història o descripció natural, so és de coses naturals de Catalunya. Aquest és el títol d'aquesta obra d'aquest jesuïta Pere Gil a 1600. I què diu Pere Gil? Si em permeten, tal com poden veure en el text, de la qual neu, dels Monts Pirineus i de la que cau en la muntanya de Montseny i a les muntanyes de Prades, usen los regalats vol dir aquells que poden viure amb una certa facilitat, usen los regalats de Catalunya en l'estiu i dies caniculars per refrescar l'aigua i l'oví i beure no sols fresc, però fred, i algun amb no poc dany de la pròpia salut i vida. Bé, aquesta descripció simple diu moltes coses. D'una banda, podríem dir-ne la naturalitat de l'ús. Si tot aquell qui pot, tots els regalats, tot aquell qui pot, utilitzen el temps de calor, doncs la neu que cau en aquestes muntanyes. I parla de dos usos principals, refrescar l'aigua i refrescar el vi. Ja tenim, ja avancem en quins eren aquests usos, veurem que n'hi ha d'altres. I aleshores diu, i beure no sols fresc, però fred, és a dir, abusar. Ja no és només que sigui fresc, sinó fins i tot fred. I algun amb no poc dany a la pròpia salut i vida. I aquí tenim un altre ingredient, que és, diguem-ne, la discussió de fins a quin punt això d'utilitzar el fred era bo o no per la salut. Aquesta és una discussió que hi seria des del segle V abans de Crist i que continuava sent el 1600 en aquest cas doncs, a Catalunya. Bé, una petita pinzellada d'aquesta noció d'ús de la neu primer i després en tot cas la neu i el glaç, com deia. De fet, ve de molt i molt antic. Abans també se'ns indicava aquesta presència a Barcelona molt antiga. Les primeres notícies semblen d'ús d'aquest producte anirien ja entorn del 2000 abans de Crist a Orient, a Mesopotàmia, a la Xina i a la Índia. Doncs en aquells ja es parla d'aquests usos. Si ens referim a Europa, hem d'anar a l'època clàssica i, per tant, és amb la cultura clàssica, amb la cultura de Grècia, amb la cultura de Roma, on la utilització de la neu en la triple vessant de disposar de begudes fresques, la conservació d'aliments i la utilització terapèutica, la utilització medicinal, és ja en aquesta cultura clàssica on sabem que efectivament es teoritza i no només es teoritza, sinó que s'utilitza. Amb tot, en aquest món clàssic, especialment en el romà, hi haurà un ús bastant gran d'aquest producte, però així i tot encara tenia un cert caràcter, podríem dir-ne, de luxe. És a dir, prou conegut, prou utilitzat, però no absolutament generalitzat. Aquesta noció de luxe anava acompanyada, com deia fa un moment, de la discussió, sobretot, de fins a quin punt utilitzar aquest mitjà, diguem, evident, aquí tenim discussions importants o plantejaments, diguem-ne, importants que ens han arribat i que mostren d'alguna manera aquests dubtes que, com dic, es van anar, malgrat que augmentés l'utilització, es van anar reproduint aquests dubtes al llarg del temps. Bé, en aquest sentit, doncs, podríem parlar d'Hipòcrates, en el segle V, en el segle V abans de Crist, en el qual Hipòcrates considerava en aquella noció de la necessitat de mantenir un equilibri en l'home, la medicina humoral, el concepte dels diversos humors, els quatre humors que configuren aquella que configura la composició del cos, i aleshores que el que convenia és que aquests humors estiguin equilibrats. I en tot cas, des de la perspectiva d'Hipòcrates, la introducció d'un element excessivament fred, això el que podia fer és desequilibrar aquests humors, per tant, no en seria partidari. En canvi, l'altre gran metge de l'època clàssica, Galè, ja en el segle II després de Crist, doncs, bé, d'alguna forma considera que sí, que pot tenir alguns problemes l'ús del fred, però que al contrari, tot i que s'ha de fer amb cura, però pot servir per equilibrar aquests humors. És a dir, si hi ha un desequilibri incorporant-hi el fred, es pot aconseguir una mica aquest equilibri. En qualsevol cas, doncs això, el que es plantejava era dubtes de fins a quin punt sí, fins a quin punt no. D'aquesta època clàssica fem el salt, evidentment ja, a l'època medieval, i en aquesta època medieval aquí podríem fer una gran diferenciació entre el que en podríem dir el món cristià i el món musulmà. Així que en el món musulmà es va utilitzar, es va continuar utilitzant, diguem-ne, el fred i la neu per les tres possibilitats, tant per refrescar per refrescar begudes, però també per fer gelats, per fer sorbets, en el cas de, en el cas dels musulmans. També es va utilitzar per al manteniment, la conservació de productes, i al mateix temps també per qüestions mèdiques. I aquí tenim doncs, aquests grans metges Avicenna o Averrois, que defensen aquest ús del fred. Per contra, en l'àmbit cristià, aquesta utilització de la neu en època medieval es converteix en un element, diguem-ne, molt selecte o selectiu. I, per tant, en trobem referències fonamentalment a la cort. I, per tant, tenim doncs, Pere el Gran, per exemple, a la segona meitat, a l'últim quart del segle XIII, en la que, efectivament, hi ha una despesa, hi ha una despesa amb neu. Per tant, diguem-ne que es redueix, vist l'època clàssica, es redueix aquest ús. És veritat que es manté en aquest àmbit, diguem-ne, de luxe, pràcticament, però, en tot cas, també és bo de retenir una dada documental que citem tots un rere l'altre, perquè bé, sona una mica excepcional, no? El 1303, a Sant Llorenç de Morunys, hi ha una petició de poder anar a buscar neu al Port del Comte, a la Bòfia, perquè utilitzen la neu a l'estiu. Bé, per tant, diguem-ne, era un ús selectiu, però així i tot tenim alguna notícia de que tampoc era tan selectiu. I després, diguem-ne, d'aquesta baixada en el seu ús a plena època medieval, podríem dir que la reaparició d'aquest ús el trobem amb el Renaixement i el trobem amb el segle XVI. En aquest segle XVI comença a aparèixer una literatura més o menys abundosa en la que altre cop es torna a parlar dels usos, els bons usos i els inconvenients del fred i del consum d'aquesta neu. Per tant, les controvèrsies doncs, venen del passat i es mantenen fins a aquesta època moderna, però, sens dubte, en aquesta època moderna entrem en el que és la popularització, la generalització de l'ús de la neu i el glaç per aquestes diverses possibilitats que són les que venen ja del passat. Ni que sigui a tall de telegràfic gairebé, per no allargar-nos massa, tres referències. El 1569, aquest metge de Xàtiva, Francisco Franco, no m'he equivocat, és així mateix, fa una obra que es diu Tratado de la nieve y uso de ella. Poc després, 1571, un altre metge castellà, Nicolás Monardes, escriu aquest libro que trata de la nieve y de sus propiedades. I el 1576, Francisco Micón, aquest és el nom que, com que l'obra l'escriu en castellà, doncs el nom el posa en castellà. Però, de fet, aquest senyor es deia Francesc Micó i era fill de Vic. Per tant, un metge de Vic, Francesc Micó, escriu aquesta obra que penso que el títol també diu ja molt de per si. Alivio de sedientos, en el qual se trata de la necesidad que tenemos de beber frío y refrescado con nieve y las condiciones que para esto son menester y cuáles cuerpos lo pueden libremente soportar. És a dir, dona per descomptat que efectivament és bo, però així i tot s'ha de tenir alguna prevenció, no ho seria absolutament per a tothom. Bé, Francesc Micó, l'obra de Francesc Micó s'editarà i es reeditarà en diverses ocasions i per tant podríem dir que fa forat, és a dir, també les dues anteriors, però que en tot cas hi ha una atenció en aquesta obra. Tots ells són metges, per tant la vessant que més assenyalen és sens dubte la terapèutica i Francesc Micó, per exemple, diu que beure fred cura el mal d'estómac, el mal de ronyó, fa dormir millor i impedeix la borratxera. Bé, aquí després ja parlarem del vi. En principi no es tractava de barrejar-ho, però també s'acaba barrejant. I clar, si s'acaba barrejant s'igualeix. Per tant, aquí hi ha usos terapèutics i altre tipus d'ús. Bé, però en tot cas, doncs, Francesc Micó apunta en aquestes propietats. I ja, per tant, ja que parlem d'aquests usos, doncs, en aquest àmbit terapèutic, sens dubte, sí que s'imposarà la noció, com en realitat així era, de que era el fred un antipirètic, evidentment. Per tant, davant de tots aquells problemes de febres diverses, de tipologia diversa, l'aplicació del fred era un element altament recomanat i recomanable. Era també un antihemorràgic, per tant s'utilitza igualment en aquest sentit. Era, com és, un analgèsic, un antiinflamatori i també un anestèsic. Totes aquestes propietats terapèutiques, més enllà de si curaven un mal o un altre, però aquestes que acabo d'esmentar, doncs aquestes sí que eren, diguem-ne, que acceptades d'una forma general, això farà que un dels indrets de consum important de la neu i del glaç siguin els hospitals. I per tant tindrem una especial preocupació perquè s'asseguri en tot moment l'abastament d'aquest producte en els hospitals. El segon tipus d'ús, aquest ús gastronòmic, hem parlat de refrescar les begudes i hem parlat en particular de refrescar el vi. Es parla del vi fred, aquest vi fred que és un vi refrescat. Però més enllà d'això, els gelats, hem vist com ja en el passat, a l'antiguitat, ja se'n feien i s'utilitzava la neu, els sorbets, la uixata, la llimonada, el que d'una forma més general s'anomenaven aigües de neu. Però aquestes aigües de neu, de fet, eren aigua amb neu i, per exemple, espècies, canyella i altre, l'anís, per exemple, i espècies, i fins i tot algunes altres espècies. En tot cas, aquesta, diguem-ne, atenció en aquest tipus d'aigües refrescants i a més amb aquests ingredients afegits, això farà que d'alguna manera, diguem-ne, més enllà del consum del vi, també hi hagi aquesta atenció en el que en podríem dir usos en l'àmbit de la gastronomia d'una forma general, no? I no ens ha d'estranyar que, per exemple, un orde religiós tan estricte com els cartoixans tinguin els seus pous de glaç, fins i tot els seus pous particulars de glaç, cadascun dels monjos. Per tant, la cartoixa de Montalegre tenia tot un conjunt de petits pous, de petites caves, podríem dir, perquè després tenia un gran pou, com després, com més endavant, veurem. Bé, els carmelites també tenien una especial atenció a l'ús dels elements frescos. I finalment, la tercera utilització, evidentment, que és com a conservant, tant de les fruites com del peix, com també de la carn. Quan ara que dic de les fruites, penso en una qüestió que és important. A la sala hi ha gent que en sap molt de qüestions d'història de l'alimentació, com agradaven les fruites fresques. És a dir, fruita fresca refrescada amb glaç. Bé, això era un element important de les taules d'una certa qualitat. A Barcelona, si això seria general, el que acabo de dir, diríem, seria aplicable a tot arreu on se'n consumia, pel que fa a la ciutat de Barcelona, aquest consum, com abans ja avançava, serà significatiu, sobretot a partir del darrer quart del segle XVI. I en primera instància, com deia, com a necessitat per als hospitals, però també paral·lelament com en l'ús privat, especialment per refredar el vi. És a dir, agradaven aquelles aigües que abans deia, però per refredar el vi. I subratllo aquest fet perquè dels primers que vetllaran per al subministrament a la ciutat de Barcelona, com no seran els taverners. És a dir, augmenta l'ús de la neu i el glaç, però paral·lelament augmenta l'ús del vi, el comerç del vi. Per tant, els cellerers, els taverners, seran els primers interessats en assegurar-se aquest producte i en portar aquest producte a Barcelona. La venda de vi fred, diguem-ne que anirà creixent des d'aquest darrer quart del segle XVII, perdó, del segle XVI, igualment aquesta venda d'aigües, la figura de l'aiguader, aquesta aigua amb llimona freda, per exemple, o el que s'anomenaven aigües garrapinyades. I les aigües garrapinyades ni més ni menys eren els granissats que tots coneixem. Per tant, aquests granissats ja els tenim presents, són presents a Barcelona en aquestes dates i fins i tot probablement abans. En aquest sentit, hi ha una dada interessant, aquesta ja és de finals del segle XVII, que se cita la venda d'aigües garrapinyades a l'entrada d'una casa del carrer Llibreteria. Si ens imaginem, diguem-ne, l'uixateria de finals del segle XVII. Per tant, ja hi ha, diguem-ne, aquesta localització. Seria tan important aquest consum de begudes fresques, aquesta voluntat de beure productes refrescants, com en aquesta època ho va ser l'inici del consum generalitzat de la xocolata, que el 1681 el bisbe de Barcelona ha de fer una nota prohibint prendre xocolata i begudes fresques a les esglésies. Si ho girem al revés, entendrem que és que això s'acostumava a fer i, per tant, doncs que s'havia d'evitar que es continués fent. És un document, però en tot cas és un document que ens il·lustra fins a quin punt s'havia generalitzat aquest costum, aquest ús i com m'agradava, evidentment, poder-ne disposar. Bé, això succeïa el 1680. Per tant, doncs, l'ús és un ús, com veiem, que va increixent-ho des de finals del segle XVI, a tot el segle XVII es multiplica i ja no diguem en el segle XVIII i fins XIX en aquesta triple vessant terapèutica, gastronòmica, podríem dir, i de l'alimentació, i també com a conservant. Amb això, serien els tres grans usos que comentàvem, passaríem a aquesta segona, hem d'accelerar una mica perquè si no ens allargarem excessivament, en aquesta segona part de procedència i producció de la neu i el gel que arriben a Barcelona. Bé, la principal zona d'abastament de neu a Barcelona era el Montseny. Per tant, la neu, inicialment, les primeres notícies que tenim ve del Montseny, però de seguida aquesta procedència també s'eixamplarà i s'eixampla particularment per aquesta àrea, aquesta subcomarca del Vallès, que és el Moianès, perquè vostès se situïn, segur que ho coneixen molt bé, però seria l'àrea de Castellterçol, Castellcí, Sant Quirze de Safaja i fins a Moià. Aquesta seria, diguem-ne, la zona, una zona molt important de proveïment, sobretot de glaç, però també de neu encara. Bé, el que passa és que, així i tot, hem parlat d'un creixement important d'aquest consum i això fa que en els contractes d'arrendament del subministrament de neu a Barcelona, en algun contracte es digui explícitament que si no n'hi ha prou amb la del Montseny o la que ve del Vallès, que es vagi si cal al Canigó. Imaginem-nos el que això significava amb el tema del transport, etcètera, etcètera, la pèrdua, etcètera. Però això se cita, no només se cita, sinó que fins i tot es posa un preu específic suposant que la neu algun dia hagi de venir també del Canigó. Algun moment en ve, en algun moment n'arribava a venir. Bé, d'aquestes àrees, podríem dir-ne més pròpies, però també una mica més llunyanes, hi ha progressivament producció en àrees més properes. A la serralada litoral tenim també alguns pous i per tant hi haurà un proveïment molt més proper i fins i tot a la plana del Vallès. Això que pot semblar estrany, doncs després veurem alguns exemples de pous situats amb un baló. És a dir, abans que hi hagués Fórmula 1, en allà hi havia una corrua de carretes que portaven des de Montmeló glaç a Barcelona. Bé, per tant, doncs, s'aproxima també aquesta producció, fins i tot en aquesta plana. I no només s'aproxima, sinó que des de Barcelona mateix s'impulsa, perquè, evidentment, si això era possible, era molt més fàcil que es pogués donar aquest subministrament. Ja he esmentat en un parell d'ocasions la implicació de l'administració municipal, del Consell de Cent. A mesura que es popularitza aquest ús de la neu i el del glaç, no només en el cas de la ciutat de Barcelona, sinó també altres viles i ciutats, l'administració municipal intervé. Aquesta intervenció tindrà una doble o triple vessant. Per un cantó, diguem-ne, en tant en quant hi ha demanda d'aquest producte i sobretot des d'aquesta perspectiva terapèutica, evidentment l'administració municipal d'alguna manera pren la responsabilitat d'assegurar que arribi el producte. Però pel fet aquest de la popularització, evidentment l'especulació amb el producte era important i per tant el segon nivell d'intervenció serà amb el preu. I en el cas del Consell de Cent, a partir dels anys 80 una mica abans, fins i tot ja en els anys 70 del segle XVI, el Consell de Cent posa uns preus màxims de la venda de neu a Barcelona. I en tercer lloc, en aquest procés d'intervencionisme, podríem dir, en tercer lloc, l'administració municipal prendrà el subministrament de la neu o el glaç com un monopoli, com un servei municipal, evidentment, voluntat de treure'n un rendiment fiscal, com és lògic. Per tant, esdevé, diguem-ne, una font d'ingressos per la ciutat de Barcelona, pel Consell de Cent, a partir de que converteix aquest subministrament en aquest monopoli i és el Consell de Cent el qui arrenda el subministrament del glaç i la neu a Barcelona. Per tant, tindrem la figura de l'arrendatari o de la companyia d'arrendament de la neu del glaç, que és la que es compromet
assegurar el subministrament d'aquest producte.
Parlàvem, però, de la procedència i de la producció. On es manté, on es conserva, on es produeix aquesta neu o aquest glaç? Aquí hem de diferenciar, diguem-ne, bàsicament, el que en podríem dir la producció de la neu, producció entre cometes, que això es faria o bé en congestes o bé en pous de neu, per tant ja ens imaginem a les zones més elevades, especialment al Montseny, en algun cas en el Moianès molt puntualment. Hem de diferenciar, diguem-ne, aquest tipus d'element de conservació i de producció del que seria estrictament el pou de glaç. Aquí, si em permeten, una petita dada sobre la terminologia. Vostès hauran vist, i aquí ho he posat, que en alguns indrets no parlen de pou, sinó que parlen de poues. La poua del glaç, no el Moianès. Els del Moianès, quan algú diu teniu un pou de glaç, ja es veu que no és del Moianès. És a dir, són les poues. Bé, hi ha alguna diferència entre l'una i l'altra? No. No, és una qüestió d'un topònim que s'ha imposat, que es va imposar, diguem-ne, d'una forma popular en un indret i en un altre. Aleshores, les congestes. Bé, les congestes eren, diguem-ne, aquests clots, aquesta pràcticament sense excavació, amb una excavació mínima, de les zones més altes, aprofitant la pròpia orografia, aprofitant els pendents del relleu, en aquests clots el que s'hi fa, diguem-ne, és simplement acumular aquesta neu. Normalment aquestes congestes eren poc fondes, no passaven dels 3 metres de fons i molt amples, uns 17 metres les que tenim, les que coneixem, anaven més o menys això, de 3 metres d'ample de diàmetre, diríem, per 17, perdó, de 3 de profunditat per 17 d'ample. En alguns casos s'aprofitaven indrets on hi hagués roca i per tant d'alguna manera això que impermeabilitzava o servia per mantenir millor la neu. Una característica d'aquestes congestes és que de fet no tenien coberta, és a dir, un cop plena la congesta simplement es tapava amb troncs, fenars i terra i així quedava ja, diguem-ne, que comença a conservar la neu durant un bon temps. Aquí en tenim una de la zona del Montseny, a la zona de Santa Fe, aquí en tenim una altra, aquesta és una congesta, diuen els pous del camí, però una congesta del camí que va cap a les Agudes, per si vostès ho coneixen, aquí tenim la Gronxadora, aquesta és una altra també del Montseny. Aquí ja tenim un element diferent, que és que aquí hi ha la congesta però empedrada, probablement això ja era un pou de neu i no una congesta. Bé, diferència entre un i l'altre és que el pou ja és més treballat, és normalment rodó i empedrat. Si bé tenim notícia que en algun d'aquests pous de neu més antics del Montseny, dels anys 70 del segle XVI, per comptes de pedra hi posaven fusta. Per tant, en principi empedrats, els que com aquest que poden veure aquí, però alguns eren, s'imaginen, folrats, folrats de fustes, de troncs, perquè és el que feia d'aïllament, diguem-ne, respecte de la terra, perquè es pogués conservar. Bé, aquí tenim, sens dubte, aquest és un autèntic pou de neu, amb un element, diguem-ne, diferencial. Aquí hi ha una excavació significativa, però veuen que està empedrat, a l'interior. Això és el fugaç del Montseny. El pou de Comte, aquest és un pou important i molt explotat al llarg de tota l'època moderna. El pla dels pous, que el tenim en el Tor de l'Home, i aquesta caseta de la neu, bé, les restes d'una caseta de la neu, ha quedat el topònim, això vol dir que allà hi havia alguns pous de neu a l'entorn i era la caseta en la que hi deixaven els estris, etc., els treballadors. Això és el Tagamanent, aquesta caseta de la neu era el pla de la calma, el Tagamanent i el pla de la calma. I d'aquests pous xestes i pou de neus, de neu anem als pous de glaç o poua de glaç, aquesta conquesta Castellterçol, diem poua, o poua de Can Revillat. Bé, la diferència és molt evident, és a dir, tot i que aquests pous de glaç, per poc que poguessin, també aprofitaven els pendents per tal de que ja hi hagués una part de la paret, diguem-ne, sense necessitat d'una excavació més important, però així i tot, alguns són efectivament semisoterrats, sempre amb parets de pedra ben construït i l'element principal de diferenciació, tancats amb una volta, aquesta magnífica volta que té un exemple dels més bonics probablement, una volta perfecta, volta de pedra, en alguns casos era de, podia ser de totxo i en alguns casos acabada amb teules en el seu, com a coberta, en algun altre cas, sobre la pedra, doncs terra, terra i prou. Aquests pous de glaç tenien unes obertures, aquestes obertures podien ser obertures laterals, com aquesta que veuen aquí, o podien ser obertures zenitals, la part superior del pou. Normalment hi havia dues obertures. Aquí ho tenim des de dintre del pou, des de dintre del pou de Can Revillat, el que dèiem abans, aquí tenim les obertures corresponents. Aquests forats que apareixen aquí són allà on s'hi posaven els empostissats per poder anar a mesura que s'omplia o que es rebaixava per poder treballar dintre del pou. Per tant, al llarg del pou, si veiessin tota la paret del pou, hi ha diferents forats en els que s'hi anaven posant aquests enterimats per poder treballar en el seu interior. Aquest és el pou de les Torres a Sant Quirze de Safaja, aquesta és l'accés. Aquí hi ha una cosa interessant, que és la bassa. Si parlem de pous de glaç, i per tant ja no és neu, hem de parlar de com es fa aquest glaç o com es produïa aquest glaç. Aleshores, aquest glaç es feia en unes basses que es posaven més o menys a prop d'aquesta dels pous. Aquestes basses hi arribava l'aigua per un rec o bé estaven just a tocar de la riera o del torrent, simplement per poder-hi encaminar l'aigua. Es feia entrar uns 30 centímetres d'aigua, s'esperava que aquesta aigua es glacés. Un cop s'hagués glaçat aquesta aigua, es deixava entrar una mica d'aigua més perquè aquest glaç que quedava a sota anés afavorint el glaçat de la part superior. Quan hi havia 30 centímetres més de glaç, era aleshores quan es podia tallar aquell glaç i es portaria dintre del pou. Per tant, el procés era un procés, diguem-ne, que tenia la seva dificultat, però que en tot cas en aquestes àrees on el fred, diguem, les glaçades eren més o menys sovintejades durant uns quants mesos a l'hivern, doncs, i per l'època de la que hem parlat, aquesta, diguem-ne, petita edat del gel, aleshores això doncs permetia omplir aquests pous. Bé, abans hem dit que aquesta producció s'arriba a fer fins a la Plana del Vallès. Aquest pou d'en Burri és un pou que està a Lliçà de Vall. Si vostès ho coneixen, doncs bé, a la plena plana del Vallès, Lliçà de Vall, tenim com a mínim tres pous de glaç. Aquests pous d'en Burri n'hi ha dos, un aquell que acaben de veure i l'altre aquest que ara vostès veuen. La diferència és evident. Fins i tot, si em permeten, aquí hi ha la volta i aquí ja no hi ha la volta. Són dos pous diferents. Faig aquest comentari perquè així ja no ens hi tornem a referir a la qüestió patrimonial. Abans hem dit que aquest era un tema que feia que hi hagués hagut una tensió darrerament sobre aquestes qüestions. Bé, dissortadament, dels pous de glaç, l'element, diguem-ne, que més sovint s'acaba deteriorant és la volta. Per tant, tenim molts pous de glaç sense volta, però havien tingut volta. No és un pou de neu que no tenia volta. Per tant, és simplement que és l'enderroc que s'ha produït i dissortadament molts d'aquests pous que s'han quedat sense volta s'han convertit a més en abocadors d'escombraries. I això hi ha casos múltiples fins que l'Ajuntament descobreix que ja té un element patrimonial que valdria la pena i l'acaben netejant, com és el cas, per sort, d'aquest de Lliçà de Vall que ara vostès
d'un grandíssim pou, el pou més gran que coneixem, que és el pou de Can Donadeu a Sant Fost de Camp Centelles. Aquest grandíssim pou, per tant, tornem a parlar d'aquesta plana del Vallès, hem de dir, encara que a redors de la serralada litoral, era de la cartoixa de Montalegre. Abans he parlat que els cartoixans tenien les seves petites caves, però alhora tenien algun gran pou, com és aquest pou de Can Donadeu. Bé, n'hi havia molts, doncs sí, per exemple, en aquesta zona del Vallès, comptant el Montseny i demés, que és el que diem que era l'àrea de principal aportació, n'hem pogut arribar a documentar entre congestes, pous de neu i pous de glaç fins a 107. Per tant, estem parlant d'un volum prou considerable. Ja sabem a on es guarda, com es produeix. En aquest procés hi ha dues vessants, l'empouament i el desempouament, és a dir, l'entrada de la neu o el glaç en els pous, és la primera part, i en el moment del consum, el procés de desempouar. En el cas de la neu, evidentment, anava condicionat en el moment de la nevada, per tant, el contracte ja deia, en el moment que nevi, s'ha de mobilitzar tant nombre de personal per què? Per fer unes boles de neu, aprofitant el pendent feien unes boles de neu, les deixaven al costat de la congesta o del pou de neu perquè es glacessin, i en el moment que fossin glaçades les introduïen al pou i les ataconaven a dintre, i anaven posant una capa de boles de neu i una capa de palla o de fenàs perquè no soldés l'una amb l'altra i després pogués ser trencable i que es pogués desempouar. Això en el cas de la neu. En el cas del glaç, a través de les basses que abans he esmentat, el procés doncs era aquest, és a dir, quan s'havia aconseguit la segona capa de glaç, i aleshores quan amb uns motlles serraven aquell glaç i el carregaven a bast o amb carros per portar-lo fins al pou, i d'allà entraven a dintre el pou, i igualment que en el cas de la neu, una capa de glaç i una capa de boll, de palla o de fenàs. Un element molt important en aquest procés de producció era l'aïllament del desaigüe. I aquí hi havia una gran cura en els contractes en què es deia que es tinguessin ben nets aquests desaigües, i per tant en el fons del pou hi havia tot un seguit de travesses de fusta que feien que evidentment l'aigua que s'acabava produint d'una mica de gel no provoqués que es desgelés absolutament. Per tant, el desaigüe havia d'estar sempre molt net, i la segona gran condició que s'imposava era assegurar que no entrés aigua per el lloc, diguem-ne, de la coberta, per tant, que l'entorn fos prou net també perquè evités, diguem-ne, aquesta entrada d'aigua. No em puc entretenir a explicar, diguem-ne, les condicions del tancament, aquestes obertures havien d'estar absolutament tancades, estava molt ben pensat per tal de que s'hi creés, diguem-ne, aquell aire mínim, aquella circulació mínima que feia que es pogués mantenir el pou ple amb una pèrdua el menys important possible. Tot això apareixia en els contractes. Aquí tenim altres pous, en aquest cas de la Bancó, a Tagamanent, i aquí tenim el procés aquest de la bassa glaçada. Aquí tenim el senyor que serra el glaç amb uns motlles que tenien unes mides preestablertes, i a partir d'aquí el següent pas. Aquí tenim com carreguen els trossos de glaç, això era començament del segle XX, i aquí tenim el glaç que s'aboca a dintre del pou. Per tant, és el procés de la bassa, carregar-lo per portar-lo fins al pou i ara empuar. Ja el tenim a dins, ara s'ha de desempouar, el procés de producció, ara ve, diguem-ne, la sortida. Bé, aquest desempouament s'amplia el període en funció de les condicions que els arrendataris de la subministrament de glaç a Barcelona aniran imposant. Què vol dir això? Vol dir que inicialment les notícies que tenim és que el servei de subministrament s'havia de
assegurar entre el mes de juny i el mes de setembre. Per tant, diguem-ne, pròpiament, l'estiu pròpiament, juny a setembre, era el moment en què es desenvolupava, es portava el gas a Barcelona i es consumia en aquests mesos. Això va entre el segle XVI i mitjan segle XVII. Però des de la segona meitat del segle XVII i ja en endavant, ens trobem que el subministrament s'ha de fer des del primer dia d'abril fins a finals de novembre. Per tant, això que dèiem abans de l'ús i el gust pels elements frescos, doncs s'amplia a una bona part de, ja es diu, de la primavera i a més també la tardor. Clar, cal dir que, per exemple, els pous de neu a la tardor ja no quedava neu i es havia de tirar forçosament d'aquests pous de glaç. En aquest procés de desenvolupament, l'element clau era el transport. Per tant, s'havia de combinar i s'havia d'assegurar que en el moment en què es produïa aquest desenvolupament hi hagués el transport disponible per evitar les pèrdues. Per tant, els contractes de l'arrendatari ja establien en quin procediment, en quina quantitat de carros, en quina quantitat de mules o matxos, etc., es faria aquest procés d'empolament. I la qüestió era així, és a dir, es picava, es picava el glaç a dintre del pou, s'imaginen, s'entra en el pou, els picadors piquen el glaç, el treuen del pou amb corrioles, abast, el baixen de les zones de muntanya fins, diguem-ne, a un punt intermedi o del pla, i d'aquesta zona del pla, aleshores amb carro, el portarien fins a Barcelona. Perquè no es perdés, o perquè es perdés el mínim possible, quan es treia el glaç del pou, el tornaven a embolicar amb palla i boll per tal que quedés relativament protegit i, per tant, perquè aquesta pèrdua fos una mica menor. La capacitat d'aquests pous era molt diversa. Els pous més petits doncs, tenien unes 300 càrregues, aproximadament uns 30 i poques tones, fins a pous per exemple, el pou de Can Donadeu, que era i que havien entre 4.000 i 5.000 càrregues, estem parlant de gairebé 500 tones de glaç. Pel que fa al transport, abans he dit, això és un aspecte evidentment fonamental, malgrat totes aquestes prevencions, es perdia entre el 20 i el 30% en el transport fins a Barcelona. I aquí es planteja, com deia, aquesta doble etapa. Des de la zona del Montseny i del Moianès, abast es baixava fins a Palau Tordera, Vilamajor, Granollers, o bé Caldes de Montbui, que venia del Moianès, en algun cas fins a Palau Solità fins i tot, i des d'aquestes àrees, és a dir, Vilamajor, Granollers, Palau Solità o Caldes, aleshores ja amb carro es portaria fins a Barcelona. Bé, aquests carros, evidentment, havien de tenir unes condicions i també l'arrendatari en el contracte establia perfectament com havien de ser els carros. I es deia que els carros havien de ser, en l'expressió de l'època, esturats i estendats. Esturats, és a dir, amb estores a tot el voltant del carro i amb una vela, amb una tenda, perquè, evidentment, protegís també el trajecte que una part es feia de dies. Qui feia aquest transport? Inicialment, fins que el Consell de Cent comença a fer-se càrrec ja d'aquest subministrament, aquests traginers d'aquestes àrees de producció, de fet, es dirigien directament a les cases dels que els adquirien la neu, per tant, els taverners i els cellers, etc. No? Però a partir de 1580-1600, quan efectivament el subministrament ja el controla el Consell de Cent, aleshores s'organitza també aquest transport. I en aquesta organització el que fa el Consell de Cent és decidir que hi haurà un lloc d'arribada on hi haurà una cava important, aquest lloc seria inicialment un indret del Clot, el molí de la pólvora, allà arribaria el glaç ciutat. Per tant, diguem-ne, s'organitza ja d'una forma molt precisa com havia de ser aquest transport. D'altra banda, es diu que el transport ha de ser diari, evidentment, transport diari, amb una arribada que havia de ser entre les 6 i les 8 del matí. És a dir, s'havia d'assegurar que a partir d'aquesta hora totes les taules que en seguida en parlarem o on es podia adquirir el glaç en poguessin tenir. Per tant, entre 6 i 8 havia d'haver arribat el glaç al clot i a partir d'aquí aleshores es distribuiria per la ciutat. A inicis del segle XVIII, la companyia arrendatària del glaç estava obligada a fer arribar 10 carretes diàries, com a mínim, 10 carretes diàries entre les 6 i el 7, entre les 6 i el 7 del matí. Sabent-se ja una mica més l'horari, i entre les 6 i les 7 havien d'arribar sortint d'aquests diversos indrets intermedis, com deia, Palau Solità, Granollers, etc. En tot això ja se'ns està fent veure que entorn del transport del glaç hi havia un negoci molt important. Ja no parlem només del consum, sinó del mateix transport. De manera que aquests arrendataris de la neu alhora sovint eren propietaris d'una gran quantitat d'animals i de carros, però en alguns casos no en tenien o no en tenien prous, i el que feien era finançar l'adquisició d'animals i carros en els propis traginers d'aquests indrets on procedia el glaç. És a dir, que hi havia també un àmbit d'inversió que era en sectors del transport. Si em permet, anava a dir l'anècdota, però no és que sigui una anècdota. Una companyia de transport que ha arribat al nostre temps i que segur que els hi sona, la companyia Segalers, doncs bé, té en els seus inicis també el transport del glaç. Per tant, i això la companyia ho té com un element evidentment important, procedeixen ja de les zones. En aquest procés, diguem-ne, de transport, pren un relleu molt important aquests punts intermedis. I en aquest sentit sembla ser, pel que ens diu la documentació, que la ciutat de Granollers esdevindrà un punt clau. És a dir, a Granollers hi haurà l'anomenada Casa de la Neu, a on arribarà la neu del Montseny, a on els arrendataris de Barcelona hi tindran els seus representants situats en allà, a on els traginers barcelonins o del territori aniran a cercar aquest glaç per poder-lo portar fins a Barcelona. En tot això, veiem, per tant, que aquella xarxa que abans comentàvem, aquella xarxa de comerç prou tupida, es va constituint per tota aquesta vessant, diguem-ne, també necessària, sobretot pel que fa al transport. En aquest sentit, no és estrany que entorn d'aquesta activitat del traginar el glaç aparegui la preocupació pel millorament de camins. I, per exemple, en el segle XVIII tenim algunes queixes que es fa al capità general, fins i tot, o que es dirigeix al corregidor de Torn, dient que, per favor, millorin el camí que va des de Castellterçol fins a Sant Feliu, perquè no poden passar les mules amb el glaç. És a dir, la preocupació del camí en funció del subministrament de glaç. Bé, aquí hi ha elements diversos que podria ser oportú de comentar, però en tot cas, potser l'últim, dic que en el segle XVIII es precisa que la major part d'aquests traginers facin nit a un hostal de Montcada. D'aquesta manera, des d'aquest hostal s'assegura que a l'hora prevista arribin a Barcelona. Per tant, en aquest procés, diguem-ne, de control del transport, doncs s'arriba en aquesta precisió. Bé, aquí tenim, per exemple, una escala mòbil, en aquest cas, aquesta escala de fusta, i ja que parlàvem del transport, imagini's el que significava. Això és el camí de les Agudes, l'Alto de l'Home, això és el camí de les Agudes. Doncs per aquest camí hi ha diverses congestes, doncs ens imaginem la mula amb les seves sàrries baixant cap a Vilamajor. És l'objectiu d'aquest. I arribem a la neu i el gel a Barcelona. Bé,
que esdevé un producte bàsic al costat del blat, de la carn o del vi. I justament per això, com deia, en participa el Consell de Cent. Primer, establint un preu, el preu que s'estableix al 1.600 és que ha de ser només de 4 diners per lliure, 4 diners per lliure de glaç, pot oscil·lar entre 3 i 4 diners, i l'exigència per part dels consumidors cada cop serà més forta, una exigència que va doncs, denunciant fins i tot en els consellers quan es considera que hi ha un cert desabasteixement. I aquest és un exemple, aquest text que tenen vostès aquí diu: era aquest remei de la neu no sols la salvació dels malalts, però encara la preservació dels qui gosen salut entera. És a dir, molt bé, pels malalts sí, pels que tenim salut entera també l'hem de preservar i per tant s'ha d'assegurar aquest proveïment. Una de les etapes és les condicions de l'arrendament. Penso que també aquí diu prou clarament com la provisió de neu i glaç feidora per tots els habitants en la present ciutat, anants i venins a ella, sigui tan convenient a la salut humana com l'experiència clarament ensenya, puix sabeu que quasi totes les persones la usen. Se pot dir serveix d'aliment i en raó d'això degui la present ciutat per venir el bon asiento d'ell. És a dir, el Consell de Cent justifica que hi hagi unes condicions perfectament establertes d'aquest subministrament. Un donzell de començament del segle XVII es queixava de que n'hi havia poca i deia: si en tenia dinar no en tenia sopar i no podia menjar bé ni li feia bé el menjar. Si no podia menjar, si no podia beure fresc, el menjar no se li posava prou bé. Per tant, diríem que aquesta abundó, aquesta necessitat del consum doncs, a la Barcelona del segle XVII és molt, molt i molt evident, fins al punt que a finals del segle 1699 el Consell de Cent fa una petició a Roma que podria semblar curiosa, però ho diu tot. I la petició és que es pugui empuar glaç fins i tot els dies de festa, excepte Nadal. Dit d'una altra manera, per assegurar que hi hagi el màxim proveïment possible a l'hivern, que és quan s'ha de fer aquest empuament, s'ha de treballar tots els dies possible. Per tant, el permís perquè en dies de festa també es pugui treballar. Aquesta és una sol·licitud que fa el Consell de Cent el 1699. I el 1701, quan havia de venir Felip V per celebrar Corts i jurar les Constitucions, una de les màximes preocupacions que té el Consell de Cent és assegurar que hi hagi glaç suficient i neu suficient per el consum, que pujarà molt, evidentment, venint el rei en aquí. I es demana que altres traginers d'arreu del país participin també d'aquest tragí. Alguns accepten, els biguetans no van acceptar, van dir que ja tenien prou feina i que no venien a Barcelona, però en tot cas la sol·licitud per part del Consell de Cent es va fer. Bé, en aquesta preocupació del Consell de Cent per assegurar el subministrament doncs té conflictes, i en aquests conflictes, per exemple, en algun moment els traginers es resisteixen a complir bàsicament per les condicions excessives que els hi posaven. Concretament, el 1604 els traginers del Vallès decideixen que aquell any no volen fer el tragí. Davant d'això, el Consell de Cent decideix portar traginers des de la zona de l'Ebre. Evidentment, els traginers vallesans consideren que aquests els hi estan trencant, diguem-ne, la seva posició, i els amenacen, els hi calen foc a l'hostal on residien, i a sobre, explico l'anècdota perquè els hi calen foc, diu el text, fent fum de cansalada, i els acusen de moriscos. És a dir, aquests que han vingut de l'Ebre, aquests traginers de l'Ebre, són moriscos. I els amenacen quan surten de bon matí, dient-los que dels 40 matxos que porten, si continuen fent el tragí, en sortiran 80. Bé, vostès ja s'imaginen, diguem-ne, les condicions de l'amenaça. La importància d'aquest arrendament va in creixendo. L'arrendatari de l'any 1604, o del conflicte d'aquest autarquies, pocs anys després, el 1608, es planta la cort i aconsegueix un privilegi de Felip III per al subministrament de gas en el reino de Castella. La família Xerquies tindrà, diguem-ne, una concessió d'aquest subministrament i després d'una recaptació del Quinto de la Nieve i del Llevo, pràcticament fins als anys 80 del segle XVII. Per tant, la importància d'aquesta activitat, diguem-ne, traspassa les fronteres d'una manera ben evident. Bé, abans he dit que el gran dipòsit se situava inicialment en el Clot, però el 1633 el Consell de Cent cedeix a l'arrendatari d'aquell moment el que anomenen les Cases dels Castells. Aquestes Cases dels Castells estaven al carrer de la Baixada dels Lleons, l'antic palau, allà on hi havia l'antic palau reial menor, i diu que cedeixen aquestes cases per tal que hi fabriquin un pou i amb els mitjans necessaris per a la conservació del glaç. Per tant, una altra possibilitat d'un gran dipòsit, o un dipòsit, diguem-ne, més a l'interior de la ciutat. També sabem de l'existència del que s'anomena la Casa del Tràfic de la Neu, la Casa de l'Administració de la Neu, també en cava, amb una cava, amb una carrera, podríem dir-ne, que estava al carrer Bonaire, i això s'ha pogut localitzar justament a l'àrea del Born molt bé, justament quan era titular un paraire de Castellterçol, Jaume Guàrdia, en aquesta relació que abans hem dit entre aquell món rural i aquest món urbà de subministrament. Als anys 40 del segle XVII també el Consell de Cent pretén fer un parell de pous més dins de la ciutat, i en tot cas ja tenim, diguem-ne, aquestes zones, aquests llocs, diguem-ne, de recepció del comerç a l'engròs, i aleshores aquest arrendatari havia d'assegurar el proveïment d'un nombre de taules, podríem dir un nombre de botigues del glaç. Aquestes taules oscil·len entre 12 i 30. A la segona meitat del segle XVII i el segle XVIII tenim fins a 30 taules de venda de glaç distribuïdes per la ciutat. Aquí és on es ven a la menuda. Per tant, l'arrendatari ha d'assegurar el subministrament en totes aquestes taules durant tots els mesos que abans hem esmentat. Evidentment, aquí ha d'assegurar tenir sempre reserves suficients, fins i tot reserves en cas de setge a la ciutat. Per tant, diguem-ne que no podia excusar-se si quedava buit, i el contracte establia una multa significativa per cada dia que no hi hagués subministrament suficient per les taules. Els taverners, abans hem parlat dels taverners, tenen neu i glaç a les tavernes, però pel consum propi o per la venda, diguem-ne, dels productes frescos, però no el podien acumular en escreix. Justament pel seu interès en el negoci, s'impedia, estava prohibit que els taverners fossin arrendataris de la neu, per tal de que no hi hagués, diguem-ne, aquí una qüestió d'especulació. Per tant, qui eren els arrendataris? Doncs els arrendataris podien ser de qualsevol ofici, però amb possibilitats econòmiques, és a dir, mercaders, ciutadans honrats, botiguers, perquè emprendre aquest arrendament significava disposar d'una quantitat econòmica important. No només això, sinó que havien de tenir fiadors, és a dir, avaladors que asseguressin que poguessin complir amb totes les condicions que els posava. Les taules havien de tenir neu i gel des de les 6 o les 7 del matí fins a les 9 o les 11 del vespre. És a dir, a l'hivern, o diguem-ne a les èpoques de menys calor, doncs de 7 a 9, de 7 del matí a les 9, i a ple estiu de les 6 a les 11 del vespre. Els llocs de venda a l'engròs havien de tenir glaç a tota hora. És a dir, aquestes havien d'estar sempre amb glaç disponible. En el segle XVIII, abans ho he apuntat, per millorar el subministrament s'impulsa l'exportació dels pous de glaç del Pla. Per tant, molts d'aquests pous que abans hem citat són del segle XVIII o en tot cas de molt finals del segle XVII. L'arrendatari doncs havia d'assegurar subministrar les 30 taules i havia d'assegurar sempre glaç per l'Hospital de la Santa Creu gratuïtament, és a dir, anava amb el plec de condicions. De distribució i de consum a l'interior. M'he passat al revés. Això. Bé, del pou a la fàbrica. Abans ja ho apuntava. A partir dels anys 60 del segle XIX aquesta gran activitat comença a baixar. Comença a baixar no tant perquè la demanda vagi a menys, sinó justament perquè és més difícil poder assegurar aquest subministrament. Comencen a haver-hi pous que es destrossen, que es fan malbé, i el propietari ja no té la preocupació que havia tingut anteriorment en refer-los, de manera que comencem a tenir, diguem-ne, les notícies d'abandonaments de pous. Aquí tenen algunes dades documentals que hem pogut aconseguir. En el cas dels pous del Montseny, a partir dels anys 60 del segle XIX, ja pràcticament no hi ha notícies. En el cas dels pous del Moianès, aquests, l'últim, arriba fins a 1920, i el més tardà és aquests pous de la Bancó, d'Agramanent, fins a l'any 31. Amb el ben entès, però, que aquests dels anys 20 fins als anys 30, el subministrament ja no era pràcticament a Barcelona, sinó que era a l'entorn d'aquests pous, un subministrament molt més petit, perquè a Barcelona ja el que s'hi produïa era el glaç industrial. Les primeres fàbriques de glaç són a partir de 1870. Inicialment hi ha una coexistència entre el glaç natural i el glaç artificial. Aquí també hi ha una dada interessant. L'empresa Folc, Alguinyanya i companyia, que era arrendatària, tenia una fàbrica de glaç i era arrendatària del glaç, al mateix temps adquireix els drets dels pous del Moianès per assegurar-se que si els seus consumidors es resistien al glaç industrial en pogués tenir de natural. Per tant, hi ha un temps en el que la resistència, diguem-ne, a la novetat, doncs feia que això es produís. Bé, la primera fàbrica a Espanya és la de Terrassa de 1874 i a partir d'aquí doncs anirien apareixent fàbriques i per tant es deixaria aquesta, diguem-ne, la procedència d'aquest gel i glaç i passaríem al que ja tots vostès coneixen, que és el glaç industrialitzat. Perdó. I a manera de conclusió, perdó, potser ens hem allargat una mica massa, abans deia, entorn d'aquesta activitat comercial del gel i de la neu, esdevé un factor clar d'ascens social. És a dir, entorn d'aquest comerç hi ha un benefici important per a aquells que intervenen des de les diverses perspectives, i aquesta intervenció la veiem en el que en podríem dir els sectors capdavanters de la burgesia barcelonina. Els mercaders capdavanters, ciutadans honrats, alguns d'ells ja de la segona meitat del segle XVII, que són els que protagonitzen l'anomenat redrés, tots aquests en un moment o altre participen de les companyies d'arrendament de glaç, són fiadors de l'arrendatari, etc. Per citar el cas, per el nom més conegut, potser de Pau Feu, Pau Feu, que estava a la companyia en Feliu de la Penya, doncs bé, aquest és un dels que participen d'aquestes companyies, com ho serà els circuns, etc. Al mateix temps, en aquesta interrelació món rural-món urbà, veiem com alguns paraires o pagesos d'aquesta àrea, per exemple, del Moianès, que durant tota la segona meitat del segle XVII són ells els titulars de l'arrendament del glaç a Barcelona, tenen un procés ben important d'interrelació amb aquesta burgesia barcelonina i, per tant, participaran també de la o de les botigues de teixits. Per tant, per aire Castellterçol, els fills, per exemple, els guàrdia, es traslladen a Barcelona, són botiguers de teles, participen a les companyies de Barcelona, esdevindran ciutadans honrats, esdevindran membres de la Junta de Comerç en el segle XVIII. És a dir, hi ha una interrelació entre aquests sectors de les àrees de producció que fan el pas cap a la ciutat de Barcelona, que emparenten en alguns casos, i si més no, s'hi vinculen econòmicament, i a partir d'aquí inicien un procés d'ascens social fins a aconseguir, per exemple, el títol de cavaller, com va aconseguir un dels guàrdies, Jaume Guàrdia i Morera. Per tant, menestrals enriquits amb el comerç del glaç, botiguers de teles, companyia de comerç i, finalment, s'ennobleixen. Per tant, el que aquí acabàvem dient, el comerç de la neu i el gel, d'una banda, molt important com a complement econòmic a les àrees de producció, d'altra banda, un àmbit d'inversió pels sectors urbans, sectors que participen d'aquest redreç de finals del XVII i de l'impuls econòmic del XVIII, i finalment també un sector d'ingressos per la hisenda de la ciutat de Barcelona. L'impost del glaç és un dels pocs impostos que després del decret de nova planta es continua mantenint com impost de l'Ajuntament ja borbònic de la Barcelona del segle XVIII.
Bé, com de costum, doncs, si hi ha hagut alguna pregunta, després d'aquesta brillant exposició, doncs el doctor Dantí respondrà. A veure, hi ha diverses mans, comencem per la senyora Druer.
Jo només una cosa, o sigui que el gel aquest dels pous va subsistir fins que hi va haver el gel industrial. Escolta, em quedo parada. Sempre s'aprenen coses, gràcies.
Aquesta era fàcil de respondre, a veure cap allà darrere.
És massa difícil, potser no la podré respondre.
Som-hi?
Hola, sí, ara. Bé, jo només un parell de precisions. Pel que he deduït, els lingots de gel haurien passat uns 100 quilos, no?
Sí, una mica més i tot, uns 120 quilos.
Sí, eren uns 10 lingots per cada metro, no? Una mica menys. Després ha parlat del preu, que passa que ha donat una dada que és com, no saps, el preu de l'època, no. Si comparat amb el que podia valer un pollastre, però hi ha una peça de carn, què valia el gel?
Valia, del pollastre o de la peça de carn no ho podria dir, però ara sí que recordo una equivalència, era un preu relativament semblant al del vi. El del vi, podríem equiparar el preu del vi. Llavors, si entenem una mica perquè serveixi d'element de comparació, no? Si entenem que el vi, diguem-ne, estava a l'abast de la major part de la població, però entenem que era un preu relativament assequible.
Davant, allà hi ha una altra pregunta aquí al teu costat.
Ah, sí, jo voldria saber si aquest panorama que vostè ha dibuixat de la xarxa de relacions complexes entre un centre urbà i la seva perifèria, que es produeix en el cas de Barcelona, si també es produeix en el cas d'altres ciutats catalanes i amb quina intensitat, això d'una banda. I després una altra pregunta més a títol de curiositat. També ha esmentat que hi havia com l'obligació de garantir el subministrament de gel fins i tot en condicions de setge. Doncs en el cas concret del setge de 1652, saber si això si té notícia de si això es va arribar a complir, perquè consta que és un setge molt dur en el qual es va esgotar pràcticament tot. No sé si té alguna notícia pròxima a aquesta qüestió. Gràcies.
Bé, a la primera, efectivament, això no és una casa excepcional per a la ciutat de Barcelona, eh? És a dir, en el cas de la ciutat de Tarragona, en el cas de la ciutat de Tortosa, en el cas de la ciutat de la vila de Manresa, també s'estableix aquest tipus de xarxa, eh? És a dir, el consum és menor, però diguem-ne, les proporcions corresponents també hi ha aquest subministrament, eh? I coneixem, diguem-ne, més o menys tot el que fa a la producció i consum, podríem dir-ne pràcticament a tot el litoral peninsular, i el funcionament és sempre molt, molt, molt similar a aquest, eh? I a l'establiment d'aquestes xarxes. El que passa que, clar, per qüestions diguem-ne de proporció, el subministrament que pogués necessitar la ciutat de Terrassa, per exemple, que ha estat estudiada per la ciutat de Terrassa, no? Però el Pere Arnau o Bages, també la Manresa, també estudiat per en Pere Arnau i demés, diguem-ne que és una xarxa menor, però en tot cas també hi era, per descomptat. En el tema dels setges, concretament el de 1652, en aquest moment no recordo que la documentació ens digui una cosa o una altra. És evident que en els moments de més dificultat doncs no s'ha de complir. De fet, recordo un contracte en el que es diu explícitament que en el cas de setge, si l'exèrcit enemic està a 4 llegües o menys de la ciutat, no hi ha l'obligació de fer arribar el glaç. És a dir, de la mateixa manera que es diu, hi ha d'haver proveïment fins i tot suposant que hi hagués setge, en teoria es diu això, en algun cas es diu explícitament que, recordo, aquest mateix contracte deia a 4 llegües, en el suposat de que l'exèrcit enemic, diguem-ne, estigui fent setge, i suposant que hi hagi pesta, que només es faci arribar el glaç a 2 llegües de la ciutat i serà a càrrec del Consell després el espavilar-se per poder-lo fer arribar a la ciutat si és el cas. Per tant, diguem-ne, hi ha una previsió en aquests casos. Però, per exemple, durant la guerra de successió, una bona part dels anys de la guerra, és a dir, entre 1713 i 1714, no ho puc assegurar, però fins en aquell moment, malgrat diversos moments de prou dificultats d'ordre divers, l'arrendatari compleix.
Alguna pregunta més? Sí.
No es pregunta, és informació. A Poblet hi ha un pou de glaç perfectament cuidat, conservat, magnífic, i a les muntanyes de Prades, a sobre mateix de Poblet, hi ha un pou que em sembla que és una barbaritat, que és d'obra, amb un pou, amb una espècie d'escala centrada per pujar i baixar neu. L'has vist?
Sí, sí. És fantàstic, fantàstic, és extraordinari.
Gràcies.
Extraordinari. Això de l'escala que deia, aquest de Can Donadeu, de Sant Fost de Camp Centelles, la llàstima és que està en un lloc una mica ara difícil d'accedir-hi, perquè bueno, les propietats privades a vegades ja és complicat això, no? És una obra extraordinària, i l'escala és una escala d'obra pel costat i amb diverses entrades. És a dir, realment extraordinari, sí, sí. Sí, sí, aquest de Poblet és magnífic.
Bona tarda. Jo el que voldria saber si amb la Guerra Civil nostra es va parar tot això, i després ja a la postguerra, si totes les cases normals o així ja tenien gel, venien un camió i aportaven el gel i entraven a dins de les neveres per posar-ho, però ja després de la Guerra Civil a la postguerra, abans de venir la nevera elèctrica i tot això, vull dir, tot aquest procés des de la Guerra Civil fins a la nevera elèctrica. Per dir.
Em sap greu, però aquí sí que no li podré contestar, perquè com vostè ha vist, m'he aturat en el segle XVIII, entre altres coses, perquè, diguem-ne, mentre hi ha la producció i l'ús de la neu i el glaç, diguem-ne, natural, no? Per tant, què succeeix exactament amb la guerra, si continua produint o no? No ho he estudiat, sincerament. De tota manera, diguem-ne, per allò que sabem, de que, malgrat les circumstàncies, es va intentar mantenir, diguem-ne, la vida quotidiana amb el màxim de normalitat, entre cometes, doncs jo entenc que molt probablement aquell subministrament industrial, com anava en aquells moments amb la galleda, etcètera, etcètera, doncs probablement almenys alguns sectors el haurien mantenir. Però parlo, diguem-ne, per extensió, és a dir, sabem que l'activitat de la ciutat de Barcelona, per exemple, fins i tot l'activitat de lleure durant la Guerra Civil de la ciutat de Barcelona, malgrat totes les circumstàncies, aquesta activitat es mantenia, no? Per tant, jo podria entendre que, excepte que quedessin arrasades, que no em consta, totes les fàbriques de glaç que hi podrien haver, doncs que això no es produís. Però, em sap greu, no li puc donar més precisions.
Alguna pregunta? pregunta més?
Bona tarda. Era saber aquest fenomen, aquesta activitat dels pous de glaç, si això també es pot dir del resta d'Espanya, d'Europa, si, o si només és un fenomen, suposo que deu ser a nivell internacional,
sí,
entre cometes.
Sí, 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 absolutament. En el cas diguem-ne peninsular, tenim coneixement i estan relativament estudiats, podríem dir-ne, tota la producció que es produeix a tota l'àrea, abans ho deia, no, del litoral peninsular, doncs la tenim, es coneix, i també de zones de l'interior. Es coneix també això, està prou ben estudiat a Itàlia, està ben estudiat a França, no cal dir a les zones del nord d'Europa, on per raons òbvies era molt més fàcil disposar-ne, però sí, 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 el consum, és a dir, diguem-ne, els elements de caràcter general que a l'inici comentava, no? És a dir, aquesta difusió per les vessants terapèutiques, però després també la resta de vessants, a partir del segle XVI això es produeix arreu. Sí que és veritat que en el cas català, diguem-ne, hi ha un nivell de dedicació i de producció molt important, però ho podem fer extensiu a molts altres indrets.
Gràcies.
Bé, allà a la dreta, aquí n'hi ha una altra, a veure, hi ha algunes preguntes, en queden una, dues, i amb aquestes dues preguntes acabaríem. Endavant.
Molt bé, només una puntualització, la cartoixa aquesta de Can Donadeu?
No, la cartoixa,
perdó,
el pou de Can Donadeu, a Sant Fost de Camp Centelles.
Sí, quin és el motiu que explica que sigui tan gran? Perquè entenc que pertany a la cartoixa, no és per abastar a la cartoixa? O...
No, de cap manera, és a dir, es construeix per abastir Barcelona. És a dir, això és un negoci que tenia, és un ingrés que tenia la cartoixa.
Barriu.
Bé, una pregunta diguéssim més arqueològica. Ja s'ha observat un cert canvi tipològic en els pous per qüestió de cronologia? Quins són els més arcaics que es poden, si és que es poden reconèixer de pous de glaç? Del 16 n'hi ha, del 15 hi ha pous que puguin ser datats a la baixa edat mitjana?
De la baixa edat mitjana, en concret, no, a veure, aquí hi ha una qüestió. Alguns d'aquests pous urbans, podríem dir-ne, és a dir, que estan, diguem-ne, això, tenen fins i tot la tipologia de la construcció d'aquests pous de glaç que hem vist, però que els tenim en viles, podem dir-ho així, algun d'ells podria ser que fos doncs, això, del 15, és el que els qui ho han treballat en algun cas es planteja. Ara, en termes generals, per l'època medieval no hi ha referència, diguem-ne, el cas que he esmentat de Sant Llorenç de Morunys, es parla de la sol·licitud de Nàpols, però no sabem del pou. La referència més antiga és aquesta de 1574, i per tant, parlem d'època moderna ja. Aleshores, en quant a tipologies, la veritat és que és molt difícil d'arribar a veure tipologies en relació cronològica distinta. És a dir, el que sí veiem és que a mesura que avancem cap a la segona meitat del segle XVII, ho dic d'una altra manera, si se'm permet, de la segona meitat del segle XVI i començament del segle XVII, hi ha el que en podríem dir una construcció encara molt força rudimentària, en molts casos feta pels mateixos pagesos. I per tant, diguem-ne que és d'autoconstrucció. En canvi, a partir de mitjan segle XVII, els contractes de construcció de pous amb picapedrers, mestres de casa, fusters, etc, etc, amb les condicions que hi ha algun cas que diu i que sigui com la que s'ha fet a tal indret. Per tant, que ja hi ha una qualitat significativa, almenys en, diguem-ne, aquells que havien de resoldre l'obra. I finalment, l'altre element que podríem dir que és allà on podríem veure aquesta qualitat, no, que és a les voltes. Ara, distingir prou bé una volta de final del XVII d'una de final del XVIII, això, que jo sàpiga, encara no hi ha ningú que s'hi hagi atrevit. Però bueno, per exemple,
només dir per acabar, mig minut, que és interimportant, crec. Hem volgut singularitzar la qüestió del gel i també la qüestió del proveïment d'aigua dins d'una línia de recerca del Museu de Llarga Durada referida al proveïment de Barcelona. Dijous i divendres, en un programa que diu Alimentar Barcelona els temes medievals i moderns, en tenen una bona part més. Però el que cal és pensar les coses en conjunt. Aquesta conferència d'avui, d'altres sobre altres temes, fa pocs dies parlàvem aquí del proveïment de xocolata, que és molt diferent, un tema que jo sàpiga mai va ser intervingut pel Consell de Cent, o sigui que era un altre tema, o potser Mercè Renom em dirà el contrari. Però en tot cas, diguem-ne, tant en les línies mestres estructurals de la intervenció de la institució municipal en el proveïment i de com s'ha regulat i com s'ha materialitzat aquest proveïment, que sapigueu que és una línia que aquest any agafa molta empenta, seguirà l'any que ve, i m'agradaria dir a aquella senyora que pel que fa ja al pas del glaç físicament, que gairebé doncs ja és dins mateix de l'aliment si es fica amb el vi, el que és el glaç com a element de refredar, doncs el projecte Cuines de Barcelona, o sigui, la ciutat des de la cuina, no de la gastronomia, sinó de l'espai cuina i organització tècnica de tot el que és el món domèstic a partir de la cuina, doncs que és una línia de treball sobre la formació de la ciutat contemporània, doncs que això haurem d'esperar l'any que ve, que hi haurà l'exposició a l'Espai Bota de Fabra i Coats, exposició del Museu d'Història de Barcelona, evidentment. Moltes gràcies a tots vostès i ja saben, continuarem.